UAB Ràdio.
La ràdio de l'autònoma.
Bé, després d'aquesta interessant conversa amb un dels grans noms de la ràdio d'aquest país, és hora que aprenguem una mica més sobre com va néixer aquest suport, la ràdio, ara fa més de 100 anys.
Des d'aleshores s'ha convertit en un mitjà capaç d'explicar els relats més increïbles, narrar els esdeveniments que han marcat la història o fer companyia també a milers de persones amb la seva música i les seves anècdotes.
Des d'avui, UAB Ràdio oferirà una sèrie centrada en explicar la història d'aquest mitjà. A continuació l'escoltarem la primera entrega de la mà de Pere Fongrassa, periodista i historiador.
Benvinguts des de UAB Ràdio, Històries de la Ràdio. Avui un altre capítol de La ràdio feta pels estudiants, assignatura pendent. En aquesta segona entrega parlarem del curs 1996-97, quan per gestions entre el degà Juanjo Perona i Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya s'estableix un conveni de col·laboració pel qual es formalitza radiar per l'emissora Ràdio 4 dos dels exercicis setmanals del taller de ràdio. El programa es bateja com Fora d'Hores, ja que per exigències de la sempre buscada qualitat i no sempre aconseguida, faltaven hores d'estudi més enllà de les reglamentàries de l'assignatura, taller de ràdio. Gràcies al suport del sotsdirector de Ràdio 4, Antoni Vidal, fou possible que el programa, malgrat successius retocs i canvis d'horari, es perllongués fins l'any 2010. Aquí tenim un altre exemple del treball dels alumnes escoltant la veu d'un convidat molt especial, el periodista Àlex Guillermo.
Nació la ràdio. Nació la ràdio i la ràdio fue una copia del periódico. Los se llamaban diarios hablados, era una copia del diario y la ràdio, los informativos de la ràdio se limitaban en aquellos tiempos a la mera lectura del periódico. No ya unas noticias elaboradas por sus propios servicios informativos. Era la radio, la información en radio, era la lectura de los periódicos fundamentalmente. Poco después, un poco adecentada para que no se notase tanto que era la lectura del periódico. Pero claro, la radio daba una inmediatez y era una competencia con respecto a la prensa escrita. Y eso obligó a los periódicos a ir adoptando un nuevo lenguaje para competir con el hermano pequeño que les había nacido. Un hermano pequeño que entonces todavía se parecía mucho al padre.
És la veu d'Àlex Guillermo, de l'agència EFE, un gran periodista que va venir a fer una conferència aquí a l'Autònoma i els alumnes del taller de ràdio varen recollir la seva intervenció. Continuem. El periòdic El Campus, que també era creat des de l'assignatura del taller de premsa, informava a l'edició de l'abril del 2001 a propòsit de Fora d'Hores. El programa es divideix en dues parts. La primera, de caire informatiu, està dedicada a tota l'actualitat de l'Autònoma. Aquesta s'emet el dissabte i la realitza el taller de periodisme. La segona, de ficció, la porta a terme el de comunicació audiovisual per omplir el programa del diumenge. Antoni Pérez Portabella i Esteve Crespo, professors de periodisme, i Àngel Rodríguez, de comunicació audiovisual, coordinen els seus respectius grups d'alumnes. Entre ells, distingim dos tipus d'alumnes. Els matriculats al taller de ràdio, 10 crèdits obligatoris, amb més pes per a la redacció i edició de notícies. I els estudiants de primer, segon i tercer de carrera, que volen aprendre a la vegada treure's 3 crèdits de lliure elecció. Fora d'Hores, portar 4 temporades d'emissió i ha arribat a un share de 6.000 oients. Aquell any 2001 portava ja aquelles 4 temporades. L'any 1967 s'emetia una hora diària, però gradualment es va reduir fins a l'actual 30 minuts, dissabte i altres 30 el diumenge. Això es va perllongar en el temps. Fora d'Hores era el que sortia d'aquells tallers de ràdio de l'Autònoma. Però el periòdic El Campus, que era el taller de premsa d'aquí de l'Autònoma, oferia una primícia quan deia actualment, any 2001, el degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Marcial Murciano, ha proposat la idea de crear una emissora multimèdia a internet. L'objectiu del degà seria unificar les redaccions de la revista amb la del programa de ràdio. Un projecte de futur que encara està pendent de confirmar, informava El Campus. Un futur que tampoc fou possible en aquest tercer intent per crear una emissora de ràdio. El degà, Marcial Murciano, ho va treballar a fons en una proposta realista el maig del 2002, i que tampoc no va prosperar. Li volia posar el nom de Ràdio Campus, diríem que és l'actual UAB Ràdio. Ara, any 2015, el quart intent és el definitiu, avui ja tenim, ja comptem amb UAB Ràdio, que sigui per molts anys. I com solien escriure els guionistes dels capítols de ficció i amb veu impostada, interpretaven els locutors allò de continuarà. Heu escoltat el segon capítol d'Històries de la Ràdio, la ràdio feta pels estudiants, assignatura pendent, amb guió i locució de Pere Font, exprofessor de la ràdio de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i amb el suport tècnic de Víctor Matute. Adéu-siau.
UAB Ràdio.
La ràdio de l'Autònoma.
Aquesta és una salutació pels que feu possible UAB Ràdio. Que tremolin el Basté i la Terribas, ara que arribeu vosaltres i que segur que també fareu programes collonuts, i que tremolin també i sobretot que s'acomiadin de vosaltres els del bar de la facultat, perquè ara estareu hores i hores aquí ficats als estudis de gravació i als locutoris de la ràdio, i així que no podreu passar tantes hores a les taules del bar. Aprofiteu aquesta oportunitat perquè val molt la pena. Que tingueu molta sort. Adéu.
Soc Paco Escribano, vaig ser estudiant de la Universitat Autònoma, soc ara professor, i, en fi, per mi és una gran notícia que tinguem una ràdio, la UAB Ràdio, i que la puguem escoltar i que puguem participar-hi. Molta, molta, molta sort.
UAB Ràdio.
La ràdio de l'Autònoma.
Falten 5 minuts per la 1 de la tarda, seguim aquest programa especial de UAB Ràdio i ara mateix ens acompanya Miquel de Moragas, doctorat en filosofia i especialista en semiòtica i comunicació de masses.
Moragas també va ser un dels pioners en l'ensenyament de la semiòtica d'aquesta casa, a la Universitat Autònoma, i també va ser un dels seus primers rectors. Senyor Moragas, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
En què consisteix l'estudi de la semiòtica? Vol dir que vostè pot analitzar la meva gestualitat en aquest mateix moment?
Però jo vull recordar que justament la meva tesi doctoral tenia, a part d'una introducció teòrica, tenia dos casos d'estudi, que un era el llenguatge radiofònic i un altre era el llenguatge de la publicitat, les tanques publicitàries de la ciutat, no? I, per tant, vol dir que des d'un principi jo vaig estar treballant més enllà de la lingüística amb el sistema de signes que existien a la societat, i un d'ells era justament el de la ràdio. Mm-hmm. Però la semiòtica seria la capacitat de teòrica per analitzar llenguatges, a més del llenguatge més convencional, que és el llenguatge fonamental escrit i parlat.
Fa uns anys la semiòtica va arribar a ser una metodologia molt dominant en el món de la comunicació.
Sí.
Avui dia podem dir que ha quedat en un segon pla?
Bé, jo crec que no. A veure, sí, és veritat que en els anys que jo vaig començar a treballar això, era l'època que Umberto Eco va publicar L'estructura ausente, era l'època que hi havia un cert domini de la semiologia francesa amb la influència de Roland Barthes, i que hi havia també la corrent teòrica de l'estructuralisme, i això es va promocionar una mica la idea de l'anàlisi semiòtic. Que estigui en un segon pla, jo diria, en part sí, per lo següent, perquè els estudis són cada vegada més transdisciplinars. És a dir, no hi hauria tant la possibilitat de fer una anàlisi exclusivament des d'una única perspectiva metodològica, sinó des de perspectives metodològiques diverses. Però és veritat que quan aquesta facultat es va crear en aquest context de predominància de l'estructuralisme. I vull recordar que jo vaig entrar a la facultat el primer any, i com a anècdota, avui que estem celebrant la creació d'una emissora de ràdio, jo va rebre un encàrrec de crear la hemeroteca i la biblioteca, i hi havia una estanteria buida, una taula i un bolígraf. Això, l'estructura que tenia la facultat era simplement aquesta. No hi havia res més. Però en aquest context, està clar que el que ens va atraure més era aquest àmbit que deia teòric. I vull recordar que el primer llibre que va entrar a la biblioteca nostra va ser un llibre d'un professor francès que es diu Edgar Morin, que es titulava justament L'esperit del temps. Més tard va venir la ràdio. Va venir la ràdio com a observador, no com a productor, sinó com a observador de la ràdio, del fenomen.
Potser no sabíem aquesta anècdota de quin va ser el primer llibre que va haver-hi a la biblioteca de la Facultat de Comunicacions. En qualsevol cas, per exemple, del logotip de la nostra ràdio, no sé si ens podria fer algun tipus d'anàlisi a nivell semiòtic. Si és una miqueta d'atracament.
Home, a veure, jo sóc partidari, intuïtivament, no? M'agrada molt la varietat cromàtica. Mm-hmm.
podem dir que és una espècie de fe de color gris.
Sí, em sembla bé, però m'ha sobtat una mica el no trobar una mica més de creativitat cromàtica. Sí.
Podria dir que és un logotip molt conservador.
Francament, em costa una crítica aquí, però el trobo... Sí, bé, està bé, però és millorable.
A nivell...
A meva interpretació.
A nivell semiòtic, ens podria dir d'un dels líders polítics amb més ascens, Pablo Iglesias?
Bé, aquí el que passa és que, a veure, justament, parlant de temes de ràdio, quan en el moment que apareix la televisió, els sistemes de propaganda política fan un canvi molt important, perquè és l'espectador... coneix més la personalitat, la cara, el somriure, no solament el to de veu, la seva semiòtica, diguem-ne, física, no? Que al moment en què només hi havia ràdio, la veu era la gran potència de la comunicació. I aquest cas, és veritat que Pablo Iglesias té unes virtuts, abans ho he dit molt, molt interessant i molt bé, Toni Bassas, de comunicador per la proximitat que genera el seu discurs des de les diverses capacitats, diguem-ne, persuasives que el cos humà presenta, no? I per tant també crec que té una veu incisiva, això em sembla inqüestionable, i a més té una proximitat amb la càmera, amb la mirada, que li donen una certa pregnància. El que passa també vull dir que en la cultura moderna a mi em sembla que els símbols es gasten també molt ràpidament, és a dir que igual com com puja molt ràpidament una imatge, la imatge també es desgasten, i estem en una... s'ha introduït en la lògica de la persuasió també el consum i la despesa i la pèrdua d'originalitat. Igual com puja, baixa. Hem de veure.
En relació amb el que acabes de comentar, quina importància té la semiòtica en el discurs comunicatiu?
Jo crec que la semiòtica, a veure, en la facultat d'aquella època era molt important, era massa poc. La semiòtica seria l'aproximació a la complexitat dels diversos sistemes de símbols que fem servir en la vida, no? Per exemple, jo ara estic treballant sobre temes de ciutat simbòlica, la ciutat simbòlica. La ciutat simbòlica, clar que hi ha anuncis publicitaris, però hi ha més coses, hi ha soroll, hi ha música, hi ha disseny gràfic, hi ha arquitectura, hi ha urbanització, hi ha plans... El món està ple de diversos sistemes de comunicació. I aleshores, en aquest sentit, la semiòtica segueix sent un instrument importantíssim, potser no des del punt de vista de la metodologia tan rigorosa, però sí com a punt d'atenció per entendre com funciona la comunicació humana en tots els seus diversos sistemes possibles. El que passa és que la ràdio té una característica extraordinàriament pròpia, no? I és tota la capacitat imaginativa que es pot donar entorn de la veu i dels sons. I dels espais de silenci. És a dir, que hi ha un llenguatge propi de la ràdio que també, si en remets a la qüestió semiòtica, també pot analitzar. Jo vaig fer així la meva tesi, hi havia aquest capítol, d'analitzar durant 24 hores una emissora. Tot el que passa durant 24 hores, llavors era ràdio peninsular, i analitzar la veu humana, analitzar la retòrica del discurs radiofònic dels locutors i locutores, analitzar la música, els sons, etc.
Vostè podria observar moltes diferències en la ràdio que es feia aleshores, com vostè ha fet aquest estudi, amb la que es faria potser en les ràdios generalistes d'avui en dia? Sovint s'acusa que es peca de massa informalitat.
Bueno, clar, el que passa que, a veure, jo vaig fer la tesi l'any 70, quan en Franco era viu, o sigui, l'anàlisi del dia de ràdio és un dia de ràdio nacional d'Espanya en època del franquisme. I, per tant, si ara tornéssim a sentir aquella cinta, veuríem una ràdio molt, molt encarcarada. Però també amb una dosis de nostàlgia, d'imaginació i de creativitat molt gran. Les dues coses, ja puc dir, no? Ara, abans ja ho he esmentat alguns grans locutors, i jo m'agrada recordar un locutor que se li coneixia popularment com Don Pollo, que era a Ribas Castro, que feia un programa matinal a Ràdio Barcelona i que començava cada dia, senyores, la ciutat és un milion de coses, li regalo una maceta. És a dir, que hi havia algunes experiències de creativitat molt, molt interessants en la ràdio del temps.
A banda de la semiòtica, vostè també ha fet estudis sobre l'esport des del punt de vista cultural. Quina importància té l'esport en la nostra societat?
Oh, una importància enorme, no? És a dir, jo vaig començar a treballar en temes d'esport i cultura amb propòsit dels Jocs Olímpics del 92, i justament la primera ponència que vaig publicar sobre aquests temes es titulava Cultura local, audiència mundial, per analitzar el fenomen Barcelona 92. I aquí, diguéssim, a partir d'aquí es poden analitzar els fenòmens de la cultura contemporània amb una gran... tocant un tema d'una gran transcendència, efectivament, no? Perquè l'esport és identitat, és representació popular, és festa, és també conflictes, és a dir, que hi ha entorn de l'esport hi ha tota una sèrie d'elements de la cultura contemporània que són temes de molt d'interès, jo crec, també per als estudis a la facultat.
Bé, senyor de Moragas, no tenim temps per més. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Molt content d'estar aquí amb vosaltres avui en aquesta inauguració.
UAB Ràdio,
la ràdio de l'Autònoma.
Hola, sóc el Xavi Coral, encara que no ho sembli, perquè el meu nas s'ha apoderat de la meva veu, però sóc jo, i voldria felicitar-vos perquè l'estrena d'UAB Ràdio és una molt bona notícia. El periodisme s'ha d'estudiar, però sobretot s'ha de practicar, practicar i practicar. I tenir una emissora de ràdio pròpia, doncs, és una molt bona manera de potenciar la pràctica dels estudiants. A la meva època, l'Autònoma, érem molts i no podíem fer gaires pràctiques. Ens hauria anat molt bé tenir una ràdio de veritat. Només a la meva classe, per exemple, podríem haver fet un programa amb l'Helena García Melero, amb el Manel Fuentes, la Lídia Heredia, el Santi Villas, el Ricard Torquemada, el Pere Mas, el Jordi Grau... Llavors aquests homes no eren coneguts, no eren res, però ja estimàvem aquest ofici i ja ens movíem tant com podíem per fer coses. I llavors tampoc era fàcil, encara sembla que és molt difícil, però llavors tampoc no ho era de fàcil. Aquest nou mitjà, per tant, és una oportunitat per fer coses i estic segur que no el desaprofitareu. Llarga vida UAB Ràdio, molta sort i endavant les atxes.
UAB Ràdio,
la ràdio de l'Autònoma.
¡Feliz cumple, cariño! ¡Tirón de orejas! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco?
¿Mi oreja?
Cinco,
¡Antonio!
Cinco, cinco,
está Thinking. Y es que con Thinking de Hyundai te quedarás pensando en cinco. Porque tienes cinco años de garantía sin límite de kilómetros, cinco de asistencia en carretera y financiando tu Hyundai cinco años de mantenimiento. Thinking de Hyundai.
No, aquesta emissora de la Facultat de Ciències de la Comunicació no emet publicitat, però a la facultat la publicitat sí que té un lloc destacat pel que fa al seu estudi i recerca. Parlem de Publiràdio.
Efectivament, és per aquest motiu que ens acompanya ara Juan José Peronam i Mariluz Barbeito, coordinador i investigadora de Publiràdio. Bona tarda i benvinguts a la ràdio de l'Autònoma.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines podem dir que són les principals línies d'actuació de Publiràdio?
Bé, doncs, la principal línia d'actuació és la recerca sobre la publicitat radiofònica, aquesta és la base, i després el grup també fa diferents investigacions sobre tot el que té a veure amb els hàbits, o nous hàbits, podríem dir, de consum de so, i especialment de so radiofònic. Nosaltres vam encetar aquest, podríem dir, gran projecte de recerca entorn a la publicitat radiofònica, perquè des de fa molt de temps van detectar, i bé, i això també ho confirma moltes vegades la pròpia professió, que la publicitat radiofònica doncs, era possiblement l'àmbit més maltractat de tota la publicitat. I llavors, moltes vegades, un se n'adona que, per exemple, el que té a veure amb el que seria l'essència de la publicitat, que és la creativitat, doncs difícilment està treballada. Quan un escolta la publicitat a la ràdio, doncs se n'adona de que possiblement està feta a correcuita, no es pensa en el mitjà, sinó que moltes vegades doncs, el que prima és la imatge i, per tant, no es tracta bé el so.
Com va néixer Publiràdio?
Doncs Publiràdio va néixer de la unió de dos grups de recerca, de dos línies de recerca, tres professors que venien de la creativitat publicitària i tres professors que venien de la comunicació radiofònica, la comunicació sonora, que vam decidir unir-nos precisament pel que comentava el Juanjo, per intentar esbrinar per què funcionava d'aquesta manera la publicitat radiofònica. I per tant, tant el catedràtic de publicitat, que ja no està entre nosaltres, José María Ricarte, com el catedràtic de comunicació sonora, Armand Balsebre, doncs van liderar aquest grup que ja portem treballant des d'aquest any.
Acabes de comentar una mica totes les persones que veu iniciar aquest projecte, però actualment quines persones estan darrere de Publiràdio?
Bueno, podríem dir que hi ha un nucli en el si del grup que està format per 5 persones. Com deia la Mariluz, algunes especialistes en creativitat publicitària i d'altres, la majoria en aquest moment, que són més especialistes en comunicació sonora. Després hi ha també diferents professors d'altres universitats i igualment de l'autònoma que a vegades participen en recerques sectorials que portem a terme. Però el nucli, insisteixo, està format per 5 persones que, amb independència de la Mariluz i jo mateix, estaria l'Armand Balsebre, l'Anna Fajula i la Blanca Perona.
Hem de subratllar l'existència del màster de Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual. Però què destaqueu del màster en relació al que aporta als professionals i estudiosos de la publicitat?
Bueno, en realitat el màster no deixa de ser un pas més dins del nostre treball del grup de recerca. En un moment determinat ens vam adonar que necessitàvem també obrir tot el que nosaltres estudiàvem també als estudiants i als professionals. Llavors, el màster en Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual no es centra tant a la publicitat com en el periodisme audiovisual i la comunicació audiovisual. De fet, el que nosaltres volem implantar amb aquest màster és una nova manera d'ensenyar, és agafar de la rutina productiva de la publicitat aquestes maneres de treballar, implantar-les a les rutines productives del periodisme audiovisual.
Qui pot sumar-se a aquest màster i com?
A veure, el perfil majoritari dels nostres estudiants són alumnes, llicenciats o graduats en periodisme, però evidentment també hem tingut graduats en publicitat que volen ampliar el seu bagatge i aplicar-lo a l'àmbit professional, però fonamentalment venen del món del periodisme.
Sembla que la publicitat i la inversió publicitària millora. Esteu esperançats en aquest camp a curt termini?
Home, a veure, la qüestió de la inversió publicitària lògicament va lligada a la situació que hem viscut en el nostre país d'una forta crisi econòmica. I sí que és cert que en els darrers temps s'ha notat una certa millora en el que seria la inversió. Clar, en aquest moment és difícil determinar cap a on anirà i si realment la situació acabarà millorant o no, però hem de tenir en compte que també intervenen altres nous mitjans i, per tant, bona part d'aquesta inversió publicitària ja no va només cap als clàssics, cap als mitjans clàssics, com serien la ràdio i la televisió, sinó que, com tots sabem, internet està pujant molt, molt fort i, evidentment, aquesta és una realitat amb la que haurem d'estar al tanto, no?, en relació amb la inversió en publicitat radiofònica. No obstant, nosaltres considerem que el mitjà, com a tal, i des del punt de vista més clàssic, amb independència de que també tinguem noves formes d'emissió a través d'internet, el mitjà, com dic, té unes característiques pròpies molt interessants per la publicitat i això també és un dels nostres objectius. Amb independència de que n'hi ha empreses que fins i tot ho projecten, nosaltres també el que volem és posar de manifest aquestes característiques intrínseques que no les té, cap altre mitjà, ja sigui clàssic, ja sigui nou.
Finalment, ja per acabar i molt breument, quins creieu que seran els suports de present i futur per a la publicitat a la ràdio?
Home, això entronca una mica amb el que acabo de dir, no? Però és ben cert que, al igual que en altres mitjans, cada cop hi surten noves formes d'expressió dels continguts, d'expressió i de difusió dels continguts publicitaris, i ara ja sabeu que està molt de moda tot el que té a veure amb la producció transmèdia, amb l'storytelling, etc. I de fet hi ha algunes emissores que estan assajant una mica aquesta manera de transmetre els continguts. Per tant, jo crec que anirà per aquí, no? D'allunyar-nos del que seria el format més tradicional, que és la cunya, i que apareguin i que es treballin aquestes altres possibilitats que en tenim en aquest moment.
UAB Ràdio.
La ràdio de l'autònoma.
Bon dia, soc Núria Soler, periodista i conductora del Telenotícies Migdia de TV3, exalumna de l'autònoma, i per això em fa especial il·lusió que hagueu pensat en mi per aquesta inauguració de UAB Ràdio. És un gran projecte, tant de bo en la meva època haguéssim pogut comptar amb una ràdio d'aquestes característiques i amb un mitjà, amb un espai on poder, deixar anar la nostra imaginació, la nostra creativitat i poder treballar com si ho féssim de debò, no?, amb una ràdio de debò. Us animo a que la feu servir, a que utilitzeu aquesta eina, a que aprengueu aquí amb la guia dels vostres professors a fer bones entrevistes, a fer bons programes, a ser creatius, perquè després tot el que feu aquí ho podeu traslladar fora i que arribi als oients en general, no? El públic en general. Res, moltes felicitats, molta sort en aquesta inauguració i espero veure-us aviat. Gràcies.
UAB Ràdio.
La ràdio de l'Autònoma.
És tot just un quart de dues de la tarda i seguim amb l'emissió inaugural de la UAB Ràdio al 100.3 de l'FM.
És moment de debatre la crisi del sector dels mitjans i la seva influència en les facultats de comunicació. Ens acompanyen directors i representants dels diferents departaments de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Entre ells, Montse Bonet, professora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, José Manuel Pérez Tornero, director del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, Àngel Rodríguez, director del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, i Enric Marín, representant del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura. Bon dia i benvinguts.
Bon dia.
En els últims anys ha crescut fins a 40 el nombre de facultats de comunicació per tot Espanya, mentre que ha disminuït el nombre de llocs de treball que ofereixen els mitjans. De fet, s'han produït grans expedients de regulació de l'ocupació, com seríem un zero, com seria el cas de Radio Televisió Espanyola, el diari El País, la cadena SER o el tancament de Canal 9. Tot i això, ha augmentat el nombre d'alumnes de periodisme i comunicació audiovisual a les universitats.
De fet, tant és així que a Espanya el curs 2013-2014 hi havia més de 40.000 alumnes cursant graus de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat. Però el 2012 l'ocupació generada als grans mitjans espanyols era al voltant de 29.000 llocs de treball. És sostenible que hi hagi més de 40.000 estudiants de carreres de comunicació en aquest país? El mercat laboral està preparat per absorbir-los? Per exemple, senyor Tornero?
Bueno, el mercat laboral no està preparat ni per assumir ni advocats, ni juristes, ni enginyers, ni res. O sigui, un país que té més del 35% d'atur juvenil i que té un 25% no està preparat per res. No crec que al contrari, dic que la crisi de la comunicació no és tan gran com en altres sectors i que plantejar el problema de si formem més periodistes o comunicadors dels que necessita el sistema, jo diria sí, no formem suficient. O sigui, el sistema productiu està canviant, està reforçant les tecnologies de la informació, està reforçant el sector comunicatiu en general, està creixent i nosaltres no som capaços, ni amb tantes facultats, encara de donar de respondre a les demandes que el mercat està creant, generant. El problema no és, per tant, de gap quantitatiu, sinó de qualitatiu.
Senyor Marín, no sé si comparteix l'opinió, el senyor Tornero.
De fet, vosaltres parlàveu de crisi de la comunicació no viu una crisi, si la viu és de creixement, més aviat. Els sectors vinculats a la...
De creixement?
De creixement.
Descens.
Els sectors vinculats a la gestió de la informació i la comunicació són cada cop més importants i més estratègics. De fet, el que passa és que s'està redefinint tot aquest àmbit d'una forma que és molt difícil que els estudis universitaris reglats es puguin adaptar amb la rapidesa amb la que es produeix el canvi. Però no hem de confondre el que és una crisi de model de negoci dels mitjans de comunicació convencionals, que és el que vosaltres explicàveu ara, amb el que és la crisi del sector de la comunicació, i si em dieu encara del sector de la cultura i la comunicació, encara és més important i encara serà cada cop més important. Per tant, el repte de les facultats consolidades com aquesta, perquè no són totes iguals les facultats, és més aviat de desenvolupar estratègies que permetin que aquest canvi social no desbordi l'oferta universitària.
El senyor Rodríguez assentia mentre parlava el senyor Marín, no sé si comparteix l'opinió que expressava ell.
Sí, totalment. O sigui, jo estic d'acord, estem en un fenomen de creixement molt fort de la comunicació. Jo aniria un exemple, per canviar una mica el terreny de joc. Una ciutat actual de 50, 60, 70 mil, 50, 100 mil habitants, qualsevol botiga, qualsevol negoci, qualsevol indústria, té molt clar que necessita un professional per gestionar la comunicació en aquella ciutat. D'on han de sortir aquests professionals de les facultats? La comunicació cada cop és més complexa, la comunicació cada vegada és més rica, cada vegada hi ha més mitjans i cada vegada hi ha més necessitat de gestió professional. El que passa és que, clar, això és un canvi tan ràpid que hem viscut tots nosaltres, els que estem en aquesta taula, l'hem viscut. Vam entrar a les facultats amb una visió del món que era de mitjans convencionals, i ara estem en una, a mi m'agrada dir una sopa, una mena de sopa comunicativa.
I de fet diria més, no mentre nosaltres, no mitjans, sinó premsa escrita.
Exacte, i estem submergits en aquesta sopa i el que estem fent és intentant nedar, intentant gestionar això. Però realment tinc una convicció molt clara de que hi ha una necessitat molt intensa i molt forta de gestionar professionalment tot aquest univers comunicatiu que encara està en creixement, que això no està parat.
Senyor Bonet.
Sí, sí, totalment d'acord. El que demanaria sempre és, diguem-ne, que posem una mica d'ordre i mètode i que, per tant, tinguem en compte el que és la realitat del mercat, el que és el model de negoci, relacionat també amb una sèrie de factors de context polític que han viscut tots els països sempre, i el que no, per mi no té cap sentit és que se'm digui com pot ser que entri tanta gent a estudiar si saben que després el mercat està malament. Dic, a veure, ells ho saben, perquè altra cosa no, però tothom ho sap. El que passa és que, com molt bé han dit ells abans, no hem de confondre només que sigui periodisme. La comunicació ara té moltes vessants. I el que no té cap sentit és oblidar que la Unió Europea i que el món en general han fet una aposta molt gran amb un discurs que es diu de la societat de la informació, en el qual això se suposa que és un dels pilars bàsics i fonamentals. Per tant, el que hem de fer és formar, diguem-ne, en aquest sentit. Dit això, clar, el procés d'adaptació que en els darrers anys, o més aviat quan estudiàvem nosaltres, anaven una mica més lents, ara és que no dona temps a ningú. I això sí que em fa una mica de por que no doni temps de reflexionar una miqueta, que està molt bé el dinamisme, però que en un moment determinat ens puguem asseure i parlar-ho tranquil·lament.
En qualsevol cas, ens estem acostant a unes carreres híbrides, que siguin periodisme, però que a la vegada tinguin un component de publicitat, que a la vegada siguin comunicació per ser gestionar els nous mitjans, i això té més sentit que els graus molt ben distanciats del que és periodisme, el que és comunicació, el que és publicitat?
Bueno, o no. Sí, depèn.
Senyor Tornero.
Sí, tu pots donar l'especialització o la generalització per el grau o pel postgrau. Jo crec que el que sí hem de tenir sempre present és el repte que tenim. La gran transformació, crec, nostra, és tecnològica. És a dir, a part del canvi cultural que significa la globalització, l'ampliació de mercats, el repte comunicatiu és tenim altres tecnologies i hem de hibridar-nos, com tu ben has dit, amb enginyeria, amb laboratoris de recerca, de continguts, experimentar, no només repetir coses que ja sabem des de fa temps, sinó veure com la comunicació circula per tot arreu, i això és el nostre repte. Jo voldria aprofitar per felicitar a la gent que ha fet possible vosaltres, aquesta ràdio, perquè és històric i és un bon símptoma de que les coses al final acaben funcionant, no? La il·lusió que veig als tècnics, a Toni Vidal, que vull felicitar, al Degà, etcètera, etcètera. I això és un fet històric, no? Doncs aquestes coses s'han de fer. I si d'aquí en endavant no només tenim televisió, sinó tot un sistema multimèdia, si a més ho tenim plurilingüe, i a més el tenim en un laboratori de recerca potencial, perquè no hem d'oblidar també que Europa ens mira a nosaltres, o sigui, no tenim només un públic local concret, sinó a Llatinoamèrica, països àrabs, Europa, etc. Doncs per aquí ha de venir el canvi.
Quan plantejàvem aquesta hibridació de carreres, que clar, senyor Bonet volia dir una cosa i després donem torn de paraula al senyor Marín i al senyor Rodríguez.
Volia comentar que, a veure, ara li diem hibridació, però jo de tota la vida, ja quan estudiava, hi havia gent que feia una cosa i després la vida el portava, bé per voluntat pròpia perquè havia descobert alguna altra cosa, bé forçat per circumstàncies personals o professionals a fer una altra cosa. Per tant, ja fa molts anys que conec gent que en els primers mínims símptomes de crisi fa 7, 8, 9 anys va passar d'un diari a un gabinet de comunicació, per exemple, no? Vull dir que sempre hi ha hagut una trobada de possibilitat de fer uns perfils una mica més rics en aquest sentit. O gent que acabava una llicenciatura i feia una altra. Això sempre existeix. El perfil s'ha complicat per dos motius. Primera, perquè les tecnologies ens faciliten una sèrie de coses que al mateix temps enriqueixen el perfil, i després també perquè en algunes empreses els ha interessat aquesta precarietat i per tant la línia que separa una cosa de l'altra és una mica feble. A mi em fa molta gràcia perquè l'altre dia amb les jornades de portes obertes parlava a gent que està pensant si entrar aquí o no, i els deia, mira, ara inauguraran una emissora en FM. Quants de vosaltres escolteu ràdio tradicional de tota la vida? cap d'ells, dels que van venir, no és representatiu perquè venen uns quants nois, no? Però malgrat totes les noves tecnologies agudes i per haver, la ràdio encara continua muntant emissores en FM i segueix sent dels mitjans que, no sent com no és digital en la transmissió, segueix trampejant les crisis, no? Vull dir que aquest n'és un bon exemple.
Senyor Marín.
Jo és que el debat sobre els perfils que hem de fer a la universitat és molt complicat, eh? No és difícil d'escatir ara aquí. Hi ha una cosa, de totes maneres, que jo crec que sí que s'ha de dir als estudiants i a la gent que es volen apropar a la facultat, i és que hi ha unes habilitats bàsiques d'estudiants de comunicació que no són només per periodistes, sinó que són per periodistes, per gent que fa comunicació persuasiva o per gent que fa ficció, que habiliten molt més que d'altres habilitats que s'expliquen a d'altres facultats. Moltes vegades tinc la impressió que aquí a la facultat tenim un problema també d'autoestima i que no som capaços d'explicar el valor real d'alguns dels tipus de coneixements i d'habilitats que s'expliquen en aquesta facultat. Abans en José Manuel ho deia d'una forma molt encertada. Jo estaria molt preocupat pel tema de les sortides laborals dels meus estudiants si estigués potser en una facultat de lletres o en una facultat
d'arts o de filosofia.
Tradicional, tradicional, més tradicional. Una temporada jo vaig fer de secretari general d'aquesta universitat i una cosa que s'observava molt clarament és que els estudiants, d'una forma intuïtiva, es anaven apartant d'estudis més tradicionals i s'apropaven a estudis més aplicats. S'apropaven a veterinària, s'apropaven a aquesta facultat, s'apropaven més a traducció i interpretació que no pas a filologia. I aleshores nosaltres tenim la sort de que estem en un àmbit que socialment és molt rellevant i cada cop posarà més. El repte, senzillament, és respondre d'una forma adequada als requeriments socials que se'ns plantegen.
Senyor Rodríguez, no sé si comparteix que la comunicació
és
molt flexible.
Fonamentalment d'acord amb la Ring Marina en aquest plantejament. Nosaltres tenim unes disciplines bàsiques molt clares que hem de valorar i que hem d'utilitzar. Bàsicament, el meu punt de vista és que hi ha un canvi de paradigma. O sigui, no és un problema d'hibridació, com en aquest cas estaria d'acord amb la Montse Bonet, no? Sinó que és un canvi radical. Abans teníem dos grans mitjans i dos grans disciplines, no? Una era el periodisme i l'altra la publicitat, i dos grans mitjans o tres grans mitjans, que era la tele, la ràdio i la premsa, no? Clar, això ara no té cap sentit. Ara és un magma comunicatiu. Ara és el que jo dic, és una mena de sopa comunicativa, i aquest és l'abordatge. Aleshores, què és el que hi ha aquí? Vull dir, quin és l'objecte d'estudi? Quin és l'objecte de treball? Quin és l'objecte de formació de la comunicació? Aquest és el nostre centre, i justament aquesta perspectiva. Quines són les grans disciplines i les grans línies de formació a través de les quals hem d'accedir a una preparació, a un entrenament correcte de les persones que treballen en l'àmbit de la comunicació. I la perspectiva és aquesta, que és una perspectiva, diguem-ne, transversal, generalista, i prenent com a objecte el fenomen comunicació. No com a objecte el mitjà A o el mitjà B o el mitjà C o el canal A o el canal B o el canal C, sobretot perquè cada dia en surten de nou, o sigui, cada dia s'hibriden els canals, cada dia s'hibriden els recursos comunicatius. Per tant, hem de tenir una perspectiva radicalment diferent i una mirada diferent perquè el paradigma és diferent.
Bé, recordem que estem debatent sobre la crisi dels mitjans amb representants dels diferents departaments. Eva, quina altra qüestió podríem posar sobre el debat?
A mi m'agradaria afegir que, bueno, que es parla que les carreres de comunicació no tenen sortida laboral. No sé quina resposta tenen davant d'aquesta afirmació.
No és veritat, és fals. Clar que tenen sortida laboral, tenen una pila de sortides laborals. Els nostres egressats estan a tot arreu i els busquen de molts llocs sorprenents i no tenen problemes. El que passa és que, clar, des del moment en què es pren la perspectiva de que el lloc d'inserció laboral és una televisió o és una ràdio o és un diari, és quan les coses fallen. Però un egressant nostre pot estar perfectament en un gabinet de comunicació, si una de les coses més generals, no? Però en qualsevol empresa, fent de director de comunicació o senzillament fent d'assessor d'una indústria des del punt de vista comunicatiu, o muntar un negoci d'assessorament de comunicació en el qual pot fer producció de vídeo, pot fer disseny de cartells, i pot estar treballant en una ciutat petita i mitjana.
Hi ha una cosa, quan aquesta facultat es va crear es deia Facultat de Ciència de la Informació i la gent li deia la Facultat de Periodisme i pensaven bàsicament en premsa escrita. L'any 92 va canviar el nom i es va dir de Ciències de la Comunicació. I a més va incorporar de forma més reglada estudis de comunicació audiovisual. Perquè ja hi havia un canvi de paradigma que era molt evident en aquells moments. Tenim un cert problema que és relatiu. L'estudiant que s'apropa a la facultat és un estudiant que té una visió intuïtiva de la importància de la comunicació, però que després té una idea de l'ofici molt marcada per alguns professionals de referència. I aleshores descobreix, quan arriba a la facultat, i sobretot quan surt de la facultat, que els perfils professionals que ell s'havia imaginat que eren els propis, els que habilitem a la facultat, són molt més limitats que no pas els que ofereix el mercat. Però a canvi, acaba descobrint també que hi ha un àmbit molt ampli en el món de la comunicació, que no és exactament el que s'havia imaginat, que cada cop està en expansió. Aleshores, aquí jo no vull amagar tampoc una cosa, que és un problema que hi ha en el camp de la comunicació, que és el tema de la precarització laboral.
Però no és només en el camp de la comunicació, és absolutament generalitzat,
però en el camp de el camp de la comunicació està creixent d'una forma tan ràpida i tan desordenada que afecta d'una forma clara aquesta epidèmia social de la precarització laboral.
Senyor Pérez Tornero, vostè que dirigeix el Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, potser per a algú que està estudiant periodisme, que va en un gabinet de comunicació d'una empresa, és potser ser de segona categoria o fracassar? No. I per això no volem acceptar aquestes sortides laborals?
Però jo és que volia positivar el debat, eh? O sigui, aquí no hi ha crisi, aquí hi ha canvi. Aquí no hi ha manca de sortides professionals, que no hi ha un país que sigui capaç de crear economia. Nosaltres venim d'un país que és serveis, poca productivitat, amb un creixement tasat, però el futur està en la producció de saber, en la producció de coneixement científic i de producció de l'energia del canvi. Bueno, això es produeix amb comunicació o no es produeix. Llavors, si nosaltres pensem que la universitat només és formació inicial, estem malament orientats. O sigui, la universitat ha de jugar, no només comunicació, perquè jo em sento tan solidari amb humanitats com amb tecnologia, amb enginyeria. És el catalitzador del canvi social i del canvi de coneixement. Llavors, la comunicació ha de jugar a tot arreu. I si nosaltres pensem que formant gent que surt del carrer a trobar feina a 22 anys hem acabat la nostra funció, ens estem equivocant. Per què si hi ha crisi no venen els professionals de la comunicació per reciclar-se? Quin és el percentatge de professionals que han vingut d'aquí? Quin és el percentatge d'indústries que han vingut a consultar a la universitat? Com canviem el sistema, com investiguem, com experimentem? I com ara, i acabo breument, com ara aquest UAB Radio no ha de ser la UAB tradicional d'una universitat convencional, que afegim una ràdio, hi ha 40 al país. Ha de ser una nova innovadora, ha de ser la capacitat de que tota la universitat es comuniqui amb la societat per convertir la universitat en el centre del canvi social que necessitem al país. Si continuem parlant de crisi, de demanda laboral, i pensem en el passat, doncs enfonsarem el que ja està mig enfonsat. O sigui, jo positivaria i seria més creatiu.
Senyor Bonet?
Sí, una mica en resum de tot el que han dit els meus companys. Penseu que si no fos tan important com diu José Manuel, no hi hauria tantes ganes de tanta gent volent-hi posar mà, perquè si no fóssim tan importants ens ignorarien bastant, no? I jo segueixo dient també, hauríeu de preguntar a la gent que vol entrar perquè ho vol fer. Però, a més, un dels aspectes més positius que jo ho he vist amb exalumnes, amb qui parlo, de tot aquest canvi, crisi, hi ha gent que et diria que la crisi és canvi en positiu, oportunitat, etc., és com es plantegen nous models, com es plantegen nous projectes amb el micromecenatge o amb el que sigui, i alumnes que ja estan muntant i han muntat la seva petita productora oferint serveis i han generat una competència i un dinamisme en els grans i en els d'abans com feia molt de temps que no es veia. Home, si realment no fos tan important, no es veuria tot aquest moviment. Per tant, sí, el missatge és el que és en general a tot el país, però positivem-lo, com diu ella, en el sentit de dir adaptar-se a vegades costa més que començar de zero. A vegades adaptar-se costa més que començar de zero.
Parlem de 40 facultats de comunicació a tot l'estat. Creuen que l'oferta a la facultat pot competir amb la d'universitats privades a nivell d'instal·lacions o nombre d'estudiants per aula?
A nombre d'instal·lacions guanyem sempre. Però no sé si us doneu clar, Sí, la pública no competeix amb la privada, és una altra divisió. Això no és Amèrica. Sí, aquí les universitats públiques tenen molt més recursos que les privades per contractar professors i per tenir instal·lacions. I això ho deu tenir molt clar, que són uns privilegiats els que estudieu a la pública. I jo, ja una mica de forma conclusiva, el que també diria és que, malgrat totes les dificultats, jo crec que hem de viure d'una forma molt esperançada i amb molta il·lusió la crisi pel que significa de transformació. Les crisis mai ja saben com acaben, depenen en definitiva de com actuï, la gent, no? La història no està escrita prèviament, però una lectura externa, objectiva, en la mesura que és possible, de la situació ens permet ser també optimistes. I pensant ja en termes del que és el país, del que és Catalunya, jo crec que tenir, per volta pel nombre de llicenciats en comunicació, tenir tants estudiants de comunicació a Catalunya és un actiu molt important pel país. Justament perquè explicava José Manuel. És a dir, l'economia del futur pivota bàsicament sobre la gestió de la informació i la comunicació. I per tant, un país que ha estat capaç de formar els llicenciats o els graduats en comunicació que forma aquest país amb les bones facultats que tenim a Catalunya de comunicació, té un actiu molt important.
Això no, perdó, si, això no vol dir que no podem examinar la situació, eh? És a dir, que jo crec que sí que s'ha de racionalitzar una mica, no en el sentit de tallant i trencant, però sí fer que les universitats siguin creatives i que aportin al context social, perquè a vegades, bueno, es pensen com fàbriques de títols, eh?
El senyor Tornero introduïa un concepte molt, molt interessant. Potser la universitat pública està una miqueta enquilosada respecte a la universitat privada, que potser és més flexible a l'hora d'introduir doncs, noves tendències.
Això és una afirmació o un dubte?
És una cosa que llenço a l'aire. No sé si vostès ho consideren que és així o que és fals.
Bueno, nosaltres tenim, clar, a la pública tenim unes normatives molt més dures i molt més rígides, això és evident. I ens costa molt moure'ns. No és que no hi hagi creativitat, que hi ha. No és que no hi hagi moviment, que hi ha molt. Un indicador podria ser el nombre de màsters que tenim a aquesta facultat. Nosaltres, en aquesta facultat, concentrem un 30% dels màsters. De la UAB. Això és un indicador radical. Aleshores, el que passa és que, clar, l'estar en un context molt més rigorós des del punt de vista de gestió, això ens fa anar molt lents. I és una cosa a tenir en compte. Clar, com parlàvem abans, nosaltres tenim unes altres avantatges, no? Tenim les avantatges de que el nostre recorregut de formació i el nostre professorat té un nivell de qualitat altíssim en comparació amb qualsevol altra privada. Però no és ni comparatiu. O sigui, la nostra capacitat de producció de coneixement està a anys llum de la de qualsevol centre privat, per la pròpia trajectòria, no? Aleshores, el que d'una banda és un problema, aquestes estructures rígides, d'una altra banda aquesta exigència en el procés de formació ens dona un nivell de qualitat, sí, que és absolutament competitiu.
A més, acabem amb, bueno,
i que és una cosa a tenir en compte.
Acabem amb un mite, perquè sempre diem públic-privat, flexibilitat en el públic, en el privat i en el... No, a veure, quan s'enfonsa un banc privat, qui el sosté és l'Estat. I, per tant, penseu que és més estable l'Estat i és més estable el públic que el privat, eh?
Senyora Montse Bonet, professora del Departament de Comunicació, Audiovisual i Publicitat.
Només una cosa, perquè, a més, jo m'ho crec. Si ho basem només en el finançament, podem tenir una discussió tan llarga com es vulgui. Però se suposa que les universitats públiques tenen un ideari també del que serveix, o sigui, del que significa com els mitjans de comunicació ser públic. D'acord? Llavors ja discutirem si millors, pitjors, diferents, etc. Però com a universitats públiques vol dir que també, jo tinc alumnes que m'han dit que podent entrar a una universitat privada van escollir entrar a una pública pel que significa diguem-ne d'un cert ideari.
Ja per acabar i molt breument, quins són els principals reptes de la facultat a dia d'avui?
Crec que els hem apuntat una mica, eh?
Bueno, jo...
Titulars.
A veure, jo crec que ens hem d'internacionalitzar, o sigui, el postgrau que tenim nosaltres és internacional, però hem d'assumir més això. Segon, hem de... el tema de la formació contínua interessa moltíssim, i implicar una connexió entre la recerca en comunicació, eh?, i l'ensenyament en comunicació. Si tot això ho fem, els nostres professionals formats d'aquí, graduats, tindran més feina.
Doncs bé, no tenim temps per més. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a les emissions inaugurals de UAB Ràdio al 100.3 de la FM.
Felicitats.
Felicitats. Enhorabona, per el programa i per dia històric i el Toni Vidal.
UAB Ràdio, la ràdio de l'Autònoma.
Moltes gràcies. Hola, sóc l'Espartac Peran. Felicitar-vos i donar moltíssima energia a aquesta etapa que ara agafa i amb força la ràdio de la UAB. És a dir, tota la feina que es fa en un estudi que pugui ser escoltada i compartida per tots els companys de la universitat em sembla fantàstic, tant de bo quan jo hi era i fent classe amb la Caterina Molina, una professora que recordo moltíssim i que vaig aprendre moltíssim, allò que fèiem en aquell estudi s'hagués fet públic i ho haguessin escoltat els companys de classe, si més no, crec que hagués estat un privilegi. Això no va passar a la meva etapa, passa ara, per tant, desitjar-vos moltíssima sort, a fer-ho molt bé que ho fareu, i llarga vida, sobretot. Tinc ganes de venir-hi un dia i compartir doncs, aquesta experiència amb vosaltres. Fins ara.
UAB Ràdio, la ràdio de l'Autònoma.
Bé, seguim compartint aquest matí intens amb Maria Josep Recoder, responsable de projectes estratègics del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació i professora titular de la facultat. A més, Recoder també ha estat vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació de la Universitat Autònoma.
No només això, sinó que també ha investigat els serveis de documentació en les empreses periodístiques de caràcter local i la transformació de l'educació universitària al segle XXI. També ha impulsat projectes periodístics de proximitat com Ràdio Mataró i la revista del Maresme. Bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Senyora Recoder, el 1998 vostè va impulsar el campus virtual. Aleshores era una autèntica innovació, però ara per ara és un element molt present a la vida quotidiana dels estudiants de la universitat. Què n'opina de l'evolució d'aquesta eina?
Home, jo crec que en aquests moments és una eina imprescindible per a la docència. Quan es diu que jo vaig impulsar, vol dir que jo era un membre del que se'n deia llavors l'Oficina Autònoma Interactiva Docent, que era una oficina que estava formada per tècnics i per docents, en els quals el que intentàvem era crear nous mecanismes que ens ajudessin a millorar l'educació. I era quan ja començaven les tecnologies de la informació doncs, a tenir una important presència. Penseu que el 98 internet no tenia la rellevància que té ara, i per tant el campus virtual se'ns quedava penjat cada 2x3. Però realment jo crec que en aquests moments cap universitat, diguem, nosaltres vam ser molt pioners a les universitats de tot l'estat espanyol en la introducció del campus virtual i ens vam dedicar a fer allò que se'n diu bolus i anant a explicar pel món doncs, com anava aquest campus i de fet va ser un model molt copiat. Jo crec que en aquests moments, si en els estudiants us diguéssim que no podeu tenir campus virtual, molt contents no estaríem, però fins i tot els professors tampoc.
En un primer moment, com va ser rebut aquest nou campus virtual per part dels estudiants?
Bueno, jo crec que al principi hi havia una qüestió, que no tots els estudiants tenien ordinador a casa seva. Aquesta era la primera qüestió, estem parlant de finals del 90, el preu dels ordinadors també era molt més car, les connexions de tenir xarxa o podies tenir un ordinador però no tenies una connexió a internet a casa teva. Per tant, el campus virtual al començament l'utilitzaven molt dintre de la pròpia universitat, diguem, anaven a les aules d'informàtica i es connectaven allà. No hi havia wifis, no hi havia portàtils, això que ara tenim a les aules, no? Però va ser un element molt ben rebut en general perquè, és clar, allà trobaves materials que eren perpetus. Tu podies saltar un dia de classe i, en canvi, et podies trobar penjats els exercicis o les qualificacions o els apunts i, per tant, doncs, en aquest sentit, va ser molt ben rebut. I jo crec que en aquests moments ja és un element bàsic. Tu, diguem, promociones la Universitat Autònoma i tothom sap que la Universitat Autònoma té un bon campus virtual.
Quines seran les properes innovacions que transformaran l'experiència dels estudiants?
Jo crec que en aquests moments, quan jo els veig asseguts a l'aula amb ordinadors portàtils o amb tablets, sempre a vegades tinc la...
No sempre estem treballant, eh?
Això és el que vull dir. Vull dir que a vegades tinc la impressió si m'estan escoltant, si estan prenent apunts o si es dediquen a resoldre els seus assumptes amorosos via ordinador, no? Però jo crec que, en tot cas, hi ha un... No sé si hi haurà moltes més innovacions tecnològiques, segurament sí, perquè, és clar, fins i tot ara hi ha qui diu que es pot explicar periodisme via Twitter, diguem, amb 140 caràcters, i ja comencen a haver-hi tradicions d'aquesta manera. Mai no ens hauríem imaginat de quina manera hauríem de redactar. Per tant, segurament la docència anirà canviant, però jo sóc una gran defensora, potser perquè sóc molt antiga, diguéssim, de que el contacte personal amb els estudiants, les classes presencials, segueixen sent molt útils. És a dir, Això no és una universitat virtual com pot ser la UOC, això és una universitat presencial i crec que això és el que li dona un gran valor.
Perquè d'alguna manera aquests campus virtuals van suposar l'embrió del que avui en dia són les xarxes socials, d'alguna manera.
D'alguna manera, en tot cas van suposar l'embrió del que després han estat plataformes per fer docència estrictament de caràcter virtual, és a dir, hi ha màsters que són només màsters online, per exemple, o hi ha graus que es fan només online i poder fer un màster o un postgrau online es fa perquè tu tens una plataforma tipus campus virtual amb les característiques que tu li dones i pots col·locar el material allà, pots establir fòrums de discussió, pots intercanviar materials i el que convingui.
En un context de sobreinformació com l'actual, què han de prioritzar els qui es dediquen o es volen dedicar a aquesta professió?
A la professió periodística?
Sí.
Jo crec que la primera qüestió que han de prioritzar és ser capaços d'analitzar les fonts d'informació i contrastar les fonts d'informació. I tenir una idea bàsica, que és que no tot allò que hi ha a internet és vàlid. Dic això perquè abans, vull dir, uns anys enrere, persones d'una certa edat o no, deien, per dir que alguna cosa era veritat, deien, ho han dit a la televisió. Com si
el Bastens comentava, ho han dit a la ràdio, que deia la seva mare.
Bueno, doncs...
El Bassas, perdó. M'ha arriesgat el subconscient, el Bassas,
pues quan l'Antoni Bassas deia a la seva mare, això ho han dit a la ràdio, la generació dels nostres pares o la meva generació deien, ostres, que això ho han dit a la tele, que dir-ho a la tele. I ara, quan a vegades discuteixes amb un estudiant que allò que t'ha posat en una bibliografia o que un ha fet un record i pega, diuen, no, però si és que ho he trobat a internet, com si que fi circuli per internet fos allò, en fi, patente de corso, no? Estar a internet és bo, pues no. El que importa, jo crec que això els periodistes a vegades, i els estudiants de periodisme no ho fan, és contrastar informacions. Tu no pots quedar-te amb una sola font i has d'anar a buscar sempre la que té més qualitat. Mínim exemple. Un estudiant que ha de fer un treball que hagi de relacionar comunicació i art, per exemple, el que no em pot posar o el que no pot donar per bo és anar al Rincón del Vago i utilitzar un treball d'un estudiant de tercer d'Història de l'Art, que pot ser moníssim, i dir que allò és una cita d'autoritat. Diu, escolti, si vol material per internet, vagi-se'n al Departament d'Art de la Universitat de Cambridge i allà trobarà una sèrie de materials que jo els hi donaré per bons, però no qualsevol cosa.
Un concepte del que es parla molt avui en dia és el del Big Data. Què ens ofereix aquesta gran quantitat d'informacions periodistes i, com vostè deia, com l'hem de cribar?
Jo crec que el tema del Big Data, que és un tema molt important, ens dona una nova perspectiva, que és la del periodisme de dades o periodisme de base de dades. Dic això perquè jo l'any passat vaig estar fent unes quantes classes sobre aquest tema en el marc de l'assignatura de periodisme d'investigació. Malauradament, encara els mitjans de comunicació de l'estat espanyol i catalans encara no estan fent aquesta feina. En canvi, hi ha diaris com el Guardian anglès, el New York Times, la Nación Argentina, per exemple, que ja tenen grans equips que fan aquesta tasca. Clar, fer periodisme de dades o analitzar el Big Data és molt important perquè tu pots treure una gran quantitat de reportatges i pots anar molt a fons de les qüestions i això és molt rellevant. Però no és només un tema periodístic, és a dir, jo crec que aquí implica la unió entre periodistes i tècnics informàtics, perquè el processament de les dades és una cosa molt complexa. El periodista és capaç de dir què és el que vol trobar i l'altre potser serà capaç de trobar-t'ho o en tot cas de processar-t'ho. I per tant, jo crec que s'obre un gran camp d'investigació i un gran camp de docència i un gran camp de feina. De fet, aquí a Espanya, algunes de les persones que treballen amb periodisme de dades, el que han fet ha sigut crear plataformes a internet, pàgines web específiques, i llavors des d'allà es dediquen a denunciar coses que al comú del mortal no se'ns acudeix. Per exemple, hi ha un que és molt coneguda, que és el BOE nuestro de cada dia, que és què publica el BOE cada dia. Jo no em llevo cada matí i pregunto allò que ha fet, però ells sí que ho fan. Ells es dediquen a mirar cada dia què és el que posa el BOE. I, per tant, són capaços de descobrir a qui han donat determinats indults i fer unes... el govern a qui ha indultat que havia d'anar a la presó. I, per tant, això ha creat un moviment...
Aquí són els beneficiaris dels grans contractes d'obra pública, per exemple.
Exactament. I, per exemple, amb alguns diaris nord-americans, hem de ser conscients de que això exposa les persones completament, que les dades deixen de... la teva vida queda absolutament penjada. Per exemple, recordo un reportatge imponent en el New York Times que parlava dels millors i dels pitjors professors que hi havia a l'estat de Califòrnia durant la primària, i és que, esclar, et sortia cadascun dels professors amb els noms, les dades, els índexs d'èxit o no èxit que tenia, a quina escola treballava, etc.
Però això potser és una mica complicat en un país on la transparència segueix sent una assignatura pendent, com seria el cas d'Espanya.
Sí, el que passa és que la transparència...
Sí, molts professors d'aquesta mateixa facultat acceptarien que es publiquessin els seus ratios de...
Bueno, segurament. El tema no és un tema de ratios d'aprovat, el tema és que llavors si s'haguessin de presentar, si no aprovaríem per no quedar malament, m'entens? Aquesta en tot cas és una altra qüestió. Però no, nosaltres ens hem d'acostumar en general a que nosaltres com a funcionaris som servidors públics, diguem, aquesta és una altra qüestió. Però en tot cas els ajuntaments i l'administració pública té una obligació molt clara respecte dels ciutadans d'explicar i de posar negre sobre blanc la informació que hi ha.
Bé, senyora Maria Josep Recoder, moltíssimes gràcies per aportar-nos el seu testimoni avui als micròfons de la nova ràdio de la Universitat Autònoma.
A vosaltres i enhorabona per aquesta iniciativa. Espero que tingui molts èxits i que duri molt.
Moltes gràcies.